Hola, benvinguts una nova setmana a aquest programa cinematogràfic que porta per títol Cinerama aquí a Eixample Barcelona Ràdio. Edició número 85 d'aquest cap de setmana corresponent a partir del 26 de setembre a divendres i, com és habitual, estem aquí, la Conxita Brotons.
Hola, bona tarda.
L'Agustí Martorell.
Hola, què tal?
I un servidor, el Joan Ribas. I avui hem modificat la sintonia del sumari escoltant aquest esplèndid tema que va composar Randy Newman per la pel·lícula El Mejor, una pel·lícula amb Robert Redford i que en aquest cas descriu molt bé el que va representar per al món del cinema aquest grandíssim actor, productor i director. Si sempre ens dona tristesa acomiadar gent relacionada al món del cinema, en aquest cas Robert Redford encara molt més perquè va ser una figura indiscutible del segle XX i part del XXI, un home que va néixer a Santa Mònica un 18 d'agost de 1936 i moria al seu ranxo de Utah, a Provo Canyon, el 16 de setembre de 2025. Charles Robert Redford Jr. Avui el programa està dedicat a Robert Redford íntegrament. Escoltarem diverses bandes sonores, trossets de música de la seva carrera cinematogràfica, indiscutiblement, era bastant curiós, no? Robert Redford agradava molt a les dones, no, Conxita?
Sí.
Va ser un sex símbol, un home que del començament de les seves primeres pel·lícules fins quasi bé al seu final com a actor cinematogràfic us agradava molt, no? Però també, per altra banda, els homes, no? No sé tu, Agustí, ja no a nivell sexual de sex símbol, però a mi una pel·lícula de Robert Redford sempre m'agradava, no? Perquè suposava un plus, no? D'interès.
Bueno, pel·lícula de qualitat.
Sí.
Això per començar. Sí, i després la parella que va fer aquelles dues pel·lícules que va fer amb el Paul Newman, genials per mi les dues.
Sí.
A més, era un home que transmitia una integritat. A millor no era un dels millors actors de la història del cinema, comparable amb Paul Newman, que va interpretar diversos gèneres, però sí que omplia la pantalla amb els seus papers de comèdia, de drama, de pel·lícula social, de cinema polític...
Una mica de tot.
Una mica de tot va fer Robert Redford, no? I ja com director, pues bueno, se'n van portar a l'Oscar en la seva primera pel·lícula, Gente Corriente.
Sí, bueno, en aquella època era corrent, quasi un actor debutava en la direcció, li donguessin a l'Oscar, perquè va haver diversos, Warren Beatty, amb Reds... i Kevin Costner, aunque vayando con lobos, semblava que, mira, t'has passat a la direcció, bum, a la primera pel·lícula et donem a l'Oscar.
Sí.
És una mica curiós.
Sí, com deia l'Agustí, la seva parella cinematogràfica, que tots recordarem, va ser Paul Newman per dos pel·lícules únicament, perquè va ser Dos homes y un destino, curiosament el títol, Dos homes y un destino, i bueno, El golpe, no?
No era aquest el títol original.
No, era la del Sundance Kid, no?
Sí.
I va aprofitar aquest nom de Sundance per fer el seu festival.
Exacte,
no,
sí.
I on vivia, que nosaltres hem estat. Jo he estat a Sundance.
Sí, bueno, és Provo Canyon on vivia.
Sí, Provo Canyon, allò és potent, està molt bé.
I tenia pues, tota una sèrie de llocs on la gent anava pues, a presentar els seus primers projectes, després es va crear el festival, i el festival es feia una ciutat que es diu Park City,
sí,
que també està
que,
allà,
que no hi ha res. A la ciutat no hi ha res, en realitat.
El cinema on es fa el festival, no?
Sí, només hi ha això. Bueno, és una d'aquestes ciutats típiques nord-americanes, que hi ha poca cosa, però bueno, sí, jo tenia molta il·lusió d'anar a Sundance i al final ho vaig aconseguir, no? Mm-hmm. Bueno, mira,
no el van veure,
no, no el van veure.
No coincidia que es feia el festival,
no.
Però sí, algun record tenim d'allà, alguna samarreta, algun record, souvenir que els van portar, no?
Sí, bueno, anava a dir una tonteria, però bueno, és igual.
Pues, després van fer El golpe amb el mateix director, George Roy Hill, dos pel·lícules de grandíssim èxit, no? Que tothom recorda.
Sí, sobretot El golpe va tindre més èxit. Bueno, a veure, Els homes i un destino també, però El golpe va ser una pel·lícula.
I El golpe tenia un gran repartiment en tots els actors,
sí,
que sortien d'aquella època.
Sí, tenia...
I la música.
També està bé, sí. Va tenir moltíssim èxit, a part que els Oscars que va guanyar va tenir molt èxit.
Sí.
Que aquell any la favorita era l'Exorcista, que tampoc ara diré res dolent de l'Exorcista.
No, tot el contrari. L'altre dia l'estava reveient una altra vegada i quina gran pel·lícula de l'Exorcista.
Sí.
Molt bona.
I la música que et posava en tensió.
Mike Oldfield, sí. Aunque la va composar Laura Schifrin, però bueno, va ser desestimada.
I quin director més bo i més simpàtic?
L'Exorcista. Bueno, sí, George Roy Hill també va fer una carrera massa llarga.
No, jo dic el de l'Exorcista, el Roy Do Hill no el conec. El William Friedkin sí.
Però la seva parella indiscutible seria Jane Fonda, no?
Bueno, sí, també va fer alguna coseta.
Quatre pel·lícules van fer junts.
Sí, la primera comèdia que el va fer una mica famós era amb ella.
Descalzos por el parque, que és curiós perquè ell la va fer a Broadway, va ser dirigida per Mike Nichols. L'actriu no va ser Jane Fonda, era Elizabeth Hasley, una actriu que bueno, en aquella època també va fer alguns que altres papers cinematogràfics, però quan la van portar al cinema Robert Redford va continuar com sent l'actor. El director no va ser Mike Nichols, va ser Gene Sachs.
Sí, que era un director de comèdia.
Directors de comèdia, que tampoc va fer una gran carrera. I l'actriu la van modificar per Jane Fonda, que era una actriu que ja havia fet diversos papers.
Esclar, i ara coneguda. Clar, a veure, és el que diem a vegades. Quan volen que una pel·lícula funcioni, doncs buscant un actriu o un actor més de ganxo.
Després, com parella a la pel·lícula, eren parella, aunque el repartiment era tan extens i tan bo, a La jauria humana, no? The Chase, la pel·lícula d'Arthur Penn, una altra meravella. Una... És curiós, però jo dic que moltes de les pel·lícules de Robert Redford estan entre les meves favorites de la història del cinema, però moltes, eh? Perquè repassant la seva filmografia dic, ostres, 15, 20 pel·lícules i jo és que les veuria una altra vegada, i entre elles La jauria humana, que encapçalava Marlon Brando, però també tenia Robert Duvall en un dels seus primers papers, estava Angie Dickinson, guapíssima en aquella època, James Fox, un actor anglès, Jane Fonda, Robert Redford en un paper secundari, però principal i important a la pel·lícula.
Era important, sí.
Era molt important, realment, no? I és una pel·lícula que està molt bé. També va treballar en Natalie Wood als anys 60.
Sí, amb dues pel·lícules.
Amb dues pel·lícules,
I també ella feia un petit paper, molt petit, al candidato.
Natalie Wood. Has veritat que sortia?
Res.
Era un cameo.
Era un cameo. Sí, era un cameo perquè es veu que tenien amistat i era un cameo.
La Rebelde va ser una d'aquestes pel·lícules i Propiedad condenada.
Sí.
Dos excel·lents pel·lícules de Natalie Wood i Robert Redford junts.
Bueno,
no?
La Rebelde tampoc era gran cosa, però bueno, no. Bueno, es podia veure, però bueno, tampoc era una gran cosa. Propiedad condenada, sí, estava bé, que sortia la nena aquella de Matar un rossinyol, que feia de germana. Si la vaig veure a la filmoteca, en fi, no tinc un bon record perquè va haver una anècdota, però bueno, no és moment
d'explicar-la.
No.
Pues ja als mitjans dels 60 ja la seva carrera va començar a ser d'estrella i ara escoltarem el primer tema dedicat, bueno, el segon perquè ja hem escoltat el de Natural de Randy Newman, el mejor, i ara escoltarem el de Descalzos por el parque, d'un compositor que va fer algunes bandes sonores als anys 60, a principis dels 70, Neil Hefti, molt interessant i molt bo, un estil jazzístic semblant, si voleu, al Henry Mancini de l'època.
Sí, més o menys.
Però aquesta Descalços pel parc és una banda sonora que a mi m'agrada molt, i la pel·lícula també. Escolteu aquest programa cinematogràfic que porta per títol Cinerama i que avui quasi íntegrament està dedicat al grandíssim Robert Redford, que ens va deixar la setmana passada. Ell va començar la seva carrera al cinema l'any 1962 en una pel·lícula bèl·lica titulada War Hunt, on tenia un petit paper Sidney Pollack.
Sí, com a actor. Perquè Sidney Pollack va començar com a actor, sí, sí, sí.
I curiosament la carrera de Robert Redford, Sidney Pollack, ha sigut realment
sí,
molt intensa i molt interessant.
Perquè
no?
També tenien una amistat i tot això, sí.
Bueno, després de Descalzos por el Parque, que va ser una gran comèdia a veure una i altra vegada, va fer el gran èxit Butch Cassidy and Sundance Kid, amb Paul Newman, ja hem parlat abans, i una pel·lícula titulada El candidato, 1972, Michael Ritchie.
Michael Ritchie,
sí. Que parlava del món de la política.
Sí, és una pel·lícula que bueno, va passar totalment sense pena ni glòria, però bueno, estava
no estava malament.
No. Jo l'he vist moltes vegades. Perquè...
però no era un candidat a la presidència.
No, era el Senat. Mm. El Senat de Califòrnia, si mai no.
I a mi una pel·lícula que m'agrada molt d'ell és Les aventures de Jeremiah Johnson.
Sí,
que
sí.
Hi ha poc diàleg, però tota la història d'ell, com va a la muntanya, com es va espavilant per viure,
sí.
Quan coneix la Tetra també, quan coneix la Índia, aquella pel·lícula a mi em va agradar molt.
Sí,
a mi no m'agrada tant al principi, quan la vaig veure la primera vegada, perquè esperàvem un western i resulta que veus una pel·lícula d'un quasi... Bueno, són dos protagonistes, no? L'Indy i ell. I és una pel·lícula de Sidney Pollack, el mateix any que Sidney Pollack i Robert Redford rodarien Tal com éramos.
Sí, bueno, que... No és el mateix any, no?
Del 72-73, sí.
Sí, bueno, és després. Però, bueno, sí, això està basat en un personatge real.
Sí. Jeremiah Johnson, sí.
Sí, 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 que allà a... Ja ho diré demà. Allà...
No a Utah?
No, a Utah no, abans de Utah. L'estat que hi ha abans de Utah...
Arizona...
No, és igual.
Bueno, és igual.
Que hi ha, bueno, hi ha bastant de documentació d'aquest personatge, que va existir en realitat.
Bueno, ja veiem l'interès per part de Robert Redford de la política, de l'ecologisme, de la natura, no? Tal com éramos, aunque no era el protagonista Robert Redford, realment
bueno,
es menjava...
Eren els dos.
Es menjava les escenes on apareixia, no? I allà ja va sorgir el seu gran estrellat com galant, no?
Sí. Aquesta pel·lícula sí que va tindre molt èxit. Jo recordo que es va estrenar a l'Aribau i va durar... Pues igual va durar 6 mesos. És que en aquella època les pel·lícules duraven d'estrena.
Sí, perquè no hi havia multisales i el que hi havia eren cinemes grans.
Sí, o... havies d'anar a aquest cinema i si aquesta pel·lícula funcionava, com que tampoc hi havia ni plataformes, ni hi havia el vídeo encara en aquella època, ni siquiera, doncs havies d'anar, i clar, una pel·lícula... et podia durar 6 mesos al mateix cinema,
sí,
no?
Hi havia cues per entrar...
I havies d'anar a buscar les entrades, segons quin dia, per exemple, dissabte o diumenge, les entrades anticipades que eren numerades, a lo millor entre setmana no, però el dissabte i el diumenge, pues, la gent que treballava i només podia anar dissabte i diumenge, havies d'anar entre setmana, un dia, a la tarda, a buscar les entrades. Jo això ho recordo, eh?
Tal com éramos, tothom recorda la cançó de Barbara Streisand i justament amb el funeral de Robert Redford està present Barbara Streisand. No sé si va cantar aquest tema o únicament va dir algunes paraules, no? Després seria El golpe, 1973, juntament amb Paul Newman,
també
que va estar nominat... Bueno, va guanyar 7 Oscars, no?
Sí, ja et dic, va ser l'any que la favorita era l'exorcista.
I ni Newman ni Redford van guanyar l'Oscar.
No, ells no, però és això. La pel·lícula sí, va ser també un exitàs, es va estrenar al Novetats, al cinema de Novedades, i també va estar, jo crec que també 6 mesos o més. Sí.
Després rodaria El gran Gatsby, la primera adaptació de la novel·la de Scott Fitzgerald.
No era la primera, no.
No? La segona.
Havia hagut una altra que jo no he vist mai, els anys 40.
En blanc i negre.
En blanc i negre, els anys 40. Jo no l'he vist mai, però sé que existeix.
En aquest cas, un director anglès, Jack Clayton,
Jack
un dels
Clayton,
grans.
Sí, sí, a més, bueno... A veure, diuen que és fallida. Jo no veig que sigui una adaptació fallida, a mi m'agrada.
A mi aquesta pel·lícula mai m'ha acabat de fer el pes.
Sí, a veure, si llegeixes la novel·la, més o menys és el mateix. Perquè la novel·la és això. Jo recordo que me la vaig comprar a l'època, la novel·la, i la vaig llegir, que és una novel·leta petiteta, La llegeixes amb un parell de tardes que t'hi posis. I, bueno, a mi és una pel·lícula que... Sí, i a més, això sí, La pel·lícula tenia un pressupost darrere de nassos, per no dir una altra cosa.
Solament amb vestuari, pentinats i això ja... Bueno.
No va funcionar com es pensaven, però bueno, jo tampoc crec que fos un fracàs, però així, del que es pensaven, no va acabar de funcionar. I el Jack Clayton tampoc volia parlar massa d'aquesta pel·lícula.
No, per ell va ser, no sé si seria l'únic treball que va fer a Hollywood, Jack Clayton,
és
possiblement,
possible.
I no li va sortir massa bé.
Sí, però...
No, dic a nivell de crítica i públic, no?
No, potser no. No. Ell...
Escoltem un altre tema musical, recordant a Robert Redford? O sí. Vols dir alguna cosa del Jack
Clayton? No, i el Jack Clayton, què vols que et digui? Que era un home molt, molt tímid, que parlava poquet, que va vindre una vegada aquí al festival d'aquell que feien de Barcelona, i li van preguntar i, bueno, contestava molt poquet a les preguntes i, bueno, sí, jo tinc un record bo, però perquè totes les seves pel·lícules a mi m'han agradat, en té poquetes, però, bueno, era una persona com molt reservada, molt tímid i... I això, no? I també sé que a la Filmoteca li estaven dedicant un cicle i havia de vindre ell personalment a presentar-lo quan es va posar malalt i tal, i ja no va poder ser possible.
Recordem A les 9 de cada noche, una de les darreres pel·lícules signades com director, La solitària Passion de Judith Hare, que és una autèntica meravella.
Sí, però va ser un fracàs absolut. Aquesta sí que va ser un fracàs totalment.
Un altre tema, Agustí, dedicat a Robert Redford.
De John Barry.
Correcte.
Oh,
The Chase,
bé.
El títol original, La jauria humana. Grans pel·lícules, les protagonitzades per Robert Redford, Todos los hombres del presidente, que podem dir d'aquesta excel·lent pel·lícula d'Alan J. Pakula, un productor-director que realment va ser una adaptació del cas Watergate perfecte, Dustin Hoffman i Robert Redford, en una pel·lícula d'intriga política realment impressionant, no? La pel·lícula va aconseguir 6 nominacions, inclús la de millor pel·lícula, però com sempre a Robert Redford no li van donar per aquest cas. Després ja, fent una mica de resum dels anys 70, una altra vegada amb Jane Fonda faria El jinete elèctrico,
sí,
amb Sidney Pollack com director.
També era una pel·lícula simpàtica, jo fa molts anys que no l'he vist.
Sí, però era una pel·lícula també molt ecològica, del sí, món dels cavalls,
sí,
de,
sí, sí,
dels cowboys, i era una pel·lícula que va suposar el darrer, la darrera col·laboració entre Jane Fonda i Robert Redford fins a 40 anys després, que van protagonitzar el 2017 Nosotros sí, en la noche.
Sí, que era una pel·lícula que no es va estrenar.
No, va anar directament a una plataforma.
Sí.
I que està bé. Sí, sí, està
sí que la van anar a presentar a Cannes, però en canvi no es va estrenar en no cinemes.
I bueno, després ja la dècada dels 80 es va inaugurar Memòries d'Àfrica, una altra vegada Sidney Pollack com director. Ell sí que era més secundari, però important sí, dins de la història, protagonitzada per Meryl Streep, no? I als 80 encara faria pel·lícules interessants, algunes de comèdia, pel·lícules romàntiques o pel·lícules com Peligrosamente Juntos.
Sí, bueno, que era
que
simpàtica.
Que estaven bé, sí, als 86, no? Al 80 va crear el Festival de Sundance, realment molt important per al cinema independent nord-americà, i la seva darrera pel·lícula és una pel·lícula que està bastant bé, és del 2018, The Old Man and the Gun.
Sí, que allò ja va dir que era la despedida.
Acomiad. Que estava ahí, Easy Spacex.
Sí.
Una pel·lícula realment... Bueno, té el seu encant com comiat del cinema per part de Robert Redford.
Sí, ja ho va dir.
Que també està basada en un personatge real que va existir, un home molt gran, que atracava bancs, no?
Ah,
anava
mira,
robant els bancs, i és una pel·lícula...
Està bé.
Realment interessant, no? També va participar, però ja quasi estil cameo, en una pel·lícula de los Vengadores del 2019. No?
Aquesta és l'única que no he vist.
Sí, vaja. Bueno, pues un grandíssim actor, director, que podem dir de les seves pel·lícules. A mi, possiblement, la que més m'agrada és Quiz Show.
Ah, com a director, sí, com a director, Quiz Show, sí, sí.
També té El Río de la Vida.
Sí, però Quiz Show per mi, clar, és...
Té el seu encant, la pel·lícula està molt bé interpretada. Ray Fiennes, un actor que llavors començava la seva carrera.
Bueno, ja havia fet la llista de Schindler, eh? Mm.
Sí. I El Río de la Vida, que deien que estava l'actor una mica que seria el substitut o l'hereu de Robert Redford,
sí,
era el Brad Pitt,
sí,
no?
Sí, sí, ho deien, sí.
Deien, però no, Robert Pitt no, jo crec que no arriba a la seva
bueno,
filmografia.
Bueno, més o menys.
Nivell...
pel que hi ha avui en dia.
Sí, però clar, el problema és que és això, que ha treballat als anys 90 i 2000 i possiblement la qualitat de cinema d'avui no és la mateixa de quan va treballar als 60, 70 i 80 Robert Redford. Sí, però tothom deia, no?, que era com l'hereu de
sí,
de
perquè Robert inclús Redford. Físicament també s'assemblen.
Van fer una pel·lícula junts del Tony Scott com director, Spy Game, no?
Sí, sí,
estaven
sí,
els dos.
No està malament aquella.
Entretinguda.
No, sí, jo sí, la vaig veure aquí.
Bueno, com tot el Tony Scott, que eren pel·lícules entretingudes, t'agradessin sí, més o menys.
Mira, el director Top Gun... I...
Eren pel·lícules entretingudes sí, amb molta acció, no?
Sí, jo recordo haver-lo vist a Sitges, que anava una mica desastrat, te'n recordes? Amb pantalons trencats i...
Sí, no fem massa sí, pel·lícules, igual que Paul Newman. Paul Newman tampoc va fer una gran carrera com director, però
no,
5 pel·lícules més o menys farien els dos cada un, no? No és com Clint Eastwood, que sí que com a actor i director ha fet una gran carrera, no? Però bueno, les pel·lícules de Robert Redford quedaran també en la memòria, siguin com a actor o siguin com director, no?
Sí, també va tindre bastants fracassos. Aquella de Leones por Corderos, que bueno, no va funcionar gens, i tot i que tenia un repartiment atractiu, i no va funcionar.
I aquella de L'Hombre que susurrava a los caballos no,
no
estava malament.
No, aquella no estava malament.
I va suposar el debut al cinema de Scarlett Johansson.
Sí, bueno, que tenia 12 o 13 anys,
sí,
eh?
Sí, sí.
I després aquella de La Conspiració, em sembla que era...
La Conspiració estava bé, també basada en un fet real, no?, que és la mort de Lincoln.
De Lincoln, sí, sí, també va passar totalment desapercebuda. Uh-huh. Sí, a veure, a vegades, perquè sigui una persona consagrada o això, no vol dir que les pel·lícules funcionin, eh? No vol dir que funcionin.
Li van donar un Òscar honorífic, i bueno, té l'Òscar com dir, millor director i l'Òscar honorífic. Escoltem ja per tancar aquest petit monogràfic homenatge a Robert Redford. Indubtablement continuarem recordant les seves pel·lícules, ja dic, per mi té, per dir alguna quantitat, 20 pel·lícules que per mi són grans històries i que sempre que les veus t'atrapen, com aquesta de Los tres dies del Còndor.
Ah, sí,
jo crec que és
sí.
una de les millors, aquesta sí. m'agrada molt.
Cinepola.
Tota la història
sí,
d'aquests
sí.
que es llegeixen, que a veure si troben alguna
cosa. El que passa que al final jo tampoc m'entero molt de què ha passat, que si els pols de petroli, no sé què, dius, vale, però la pel·lícula sí.
Bueno, tenia un gran repartiment, Robert Redford estava tota l'estona en pantalla al costat de... Bueno, també posen una breu història romàntica en Faye Dunaway.
Bueno, perquè la seqüestra i tot allò, que dius, bueno, a veure quin dia em seqüestra a mi, a veure...
Però el moment en què surt ell de l'oficina a comprar cafè i quan torna i
sí,
es troba
sí, allò...
el que es troba a l'oficina...
Sí, doncs mira, passa el mateix amb Jason Bourne a la primera, que ell segresta a la noia que té el jeep. Uh-huh. Si et fixes, el paral·lelisme és de coses d'espies.
Sí,
bueno, pues Los tres días del Cóndor, en aquest cas música de Dave Grusin. Així com la setmana passada vam parlar de pel·lícules molt recomanables, vam parlar de Mi amiga Eva, una excel·lent pel·lícula...
No sé si vam acabar parlant molt.
Crec que va anar molt ràpid del Cesc Gai.
Sí, crec que, perquè ja...
Aquesta història d'una dona ja de 50 anys que torna a intentar trobar un altre camí a la seva vida lluny del seu marit perquè s'ha enamorat d'un altre home i vol canviar la seva vida totalment. Està tan ben portada, tan ben dirigida i Nora Navas està esplèndida, com és habitual en aquesta actriu. És una pel·lícula molt a recomanar, realment. I a més té la durada justa, no? Que
sí.
no, hora i mitja i poquet, perquè no t'arribi a avorrir ni molt menys. Com sempre, Cesc Gai, jo crec que és un dels directors catalans més interessants en les seves produccions. També vam parlar molt bé de la darrera pel·lícula de Fernando Colomo, Les delícies del jardín.
Això tu.
I que les dues pel·lícules tenen certa relació amb Woody Allen, no? Els papers dels personatges podrien ser ben bé de pel·lícules de Woody Allen. Aquesta història, Les delícies del jardín, de dos pintors, pare i fill, també una dona que treballa en diverses galeries d'art i que vol que el seu exmarit, que és Fernando Colomo, i ella és Carmen Machi, trobi el seu estil perquè cada vegada va canviant i llavors es proposen fer una nova versió de El jardín de las delicias, no? Pel·lícula també recomanable. La primera escola, una pel·lícula francesa bastant acadèmica i bastant correcta, no?
Bueno, aquí vam parlar quan al festival.
Sí, una pel·lícula que està bé, que es deixa veure bastant bé i que és el mateix director d'aquella de Delicioso, que era el primer restaurant, aquí és la primera escola.
Bueno, la primera escola no deu ser, perquè suposo que seria la primera escola rural, perquè suposo que a les ciutats hi havia escoles, no? Trata de quan a França es va fer un decret de que, bueno, l'escolaritat dels menors era obligatòria i bé, hi ha zones rurals, molt rurals i molt... Doncs també els nens tenien que anar a escola, no? I els pares no ho tenien clar perquè, bueno, eren nens que ja des de 3 o 4 anys treballaven perquè la família necessitava que treballessin i llavors, doncs, bueno, l'Estat envia mestres allà a dalt d'una muntanya i com s'ho han de muntar.
En aquest cas, dic que la pel·lícula és molt acadèmica, molt previsible, amb el seu guió ben interpretada, perquè està el Gregory Gadegual, el mateix actor de Delicioso, i l'Alexandra Lamy, i és una pel·lícula interessant a veure. També una pel·lícula que jo crec que vaig comentar ràpidament, una pel·lícula que és una petita producció de Ken Loach, que ja ha dit que no tornarà a dirigir, però produeix aquesta pel·lícula d'una directora, Laura Carreira, i és una pel·lícula que passa a Escòcia, a Edimburg, on Falling, que ens parla de, en aquest cas, una treballadora portuguesa que treballa en aquestes naus industrials tipus Amazon o Ikea, no? I el seu paper és el de picker, que vol dir que es passa el dia sola en un carret i una màquina de llegir còdics d'aquests de barres, passejant per passadissos trobant productes que algú ha encarregat i és la seva feina. Després, quan menja al menjador de l'oficina, està mirant el mòbil, dorm en un pis compartit on tampoc té massa relació. Això és un personatge realment agobiant la seva vida diària i que l'actriu, que és Joana Santos, realment ho fa molt bé i t'arriba a agobiar i t'arriba a crear una malson, podríem dir, com aquesta vida pot arribar a ser, i en aquest cas és molt real, no? Perquè a més ella viu en un pis compartit on quasi tots són immigrants a Escòcia, no? Polacs, espanyols, ella és portuguesa. És una pel·lícula molt recomanable, molt petita, molt minimalista, pocs diàlegs, però que realment arriba a colpir totes les coses que li passen a aquesta protagonista, On Falling. I ja arribem a aquest divendres, les estrenes que han arribat, possiblement no tan interessants, podríem dir que la cartellera baixa una mica el seu gestor.
Però són 13 o 14, com cada cap de setmana, és exagerat.
No, no les han vist totes.
No les hem vist totes, però si vols comentar els títols d'alguna i et diré si l'hem vist o no.
Una batalla tras otra.
L'he vist jo.
I què tal? Una pel·lícula d'acció.
Primer de tot.
Amb el Leonardo DiCaprio i el Sean Penn. Dos. I també Benicio del Toro. I
sí,
tots.
Sí, tens un repartiment que dius, bueno, d'actors importants i la història dels darrers anys. 2 hores 42.
41 van dir.
41-42, no vindrà ara d'un minutet.
Ara no, posis un minut més.
Bueno, doncs pues 41 i mig.
El seu director és el Paul Thomas Anderson, un director d'aquests que l'han portat a l'altar dels dioses de la direcció cinematogràfica. Va fer Boogie Nights al 97, Magnolia, Embriagado d'amor, un horror de pel·lícula, Pozos d'ambició, The Master, Puro Vicio, El hilo invisible, la pel·lícula que més m'ha agradat possiblement d'aquest director, amb Daniel Day-Lewis i Vicky Krieps, i Licorice Pizza,
que no la vaig acabar de veure.
No la va acabar de veure perquè no entraven en aquesta història.
A mi no em va desagradar aquesta. Una miqueta, no, fa temps que la vaig veure.
No la vam acabar.
No, tothom la va usar molt bé, la crítica, el públic, que va ser una pel·lícula que en seu moment va tindre èxit en quant a categoria, no? Què és una batalla tras otra? Pues, a veure com l'expliquem, no? Està basada en un llibre que es veu que està ambientat als anys 60 i 70, en aquest cas Paul Thomas Anderson ha fet el guió i l'ha portat més cap aquí, que en els anys 80-90, i és la història d'un grup revolucionari que vol lluitar contra l'estat nord-americà i vol ajudar sobretot als immigrants que estan presos en aquests llocs a prop de la frontera amb Mèxic, no? És aquesta primera part de la història. Leonardo DiCaprio és un d'ells que està de parella amb una dona negra i bueno, tenen en un moment donat una filla, no? També al principi coneixerem a un militar d'aquests, podríem dir, extrems, una mentalitat bueno, que no té molta intel·ligència però que està obsessionat per la noia, que és el personatge que interpreta el Sean Penn. La història després transcorreix 16 anys després, on veiem a DiCaprio i la seva filla, que estan amagats perquè no els trobin. Els altres membres d'aquest grup revolucionari se'ls han anat, bueno, en aquest cas la policia i l'exèrcit els han anat descobrint. I és una història amb un humor, podríem dir, que jo no vaig entrar en cap moment, un humor per mi no massa intel·ligent. Jo sé que vol ironitzar sobre l'època actual que viu als Estats Units i al món en general, no únicament als Estats Units, sinó al món, ja veiem com està tot, no? Però és un humor molt absurd, molt estil als germans Coen, que tampoc és un humor que jo entri massa, no? Els personatges en general, tant el de DiCaprio i sobretot el del Sean Penn, és que són tan patètics, tan extrems, portats a l'extrem. L'únic que m'agrada, el personatge que m'agrada més, és el de la filla del DiCaprio, que és una actriu jove que està començant ara la seva carrera, i m'agrada molt possiblement la part final, els darrers 20 minuts de la pel·lícula.
Ah, pues ja t'agrada algo.
Que estan molt ben filmats per aquelles carreteres en canvis de rasant que hi ha als Estats Units, no? Aquella part de la història és la que més m'interessa. Però no m'interessen els personatges, ja, molt patetisme, molt germans Coen dins d'aquesta història d'una batalla tras altra. Això sí, jo crec que tota o gran part de la crítica dirà que és la millor pel·lícula del 2025.
Hombre.
Però jo és que amb tot Paul Thomas Anderson em passa...
No, espera't, que Sirat...
Bueno, em passa com a altres directors, Ari Aster, Wes Anderson...
Pues espera't, jo no... que aquests tenen pel·lícula, eh?
No entro en el seu món, no? I dins de que és una pel·lícula d'acció, sí que hi ha acció, comèdia en aquest humor absurd que hi ha en gran part de la pel·lícula, i Leonardo DiCaprio, que, bueno, que el seu personatge tampoc és que t'ajudi massa a interessar-te per el que li passa dins d'aquesta història. Una batalla tras altra, la batalla és anar a veure la pel·lícula, però bueno, suposo que funcionarà perquè la signatura de Paul Thomas Anderson és indubtablement porta molta gent al cinema i 2 hores 42. Bueno, ja...
41 van dir.
Bueno, 41 i mig, com ha dit l'Agustí. Més pel·lícules, Agustí?
A veure, Terror, Strangers, capítol 2.
No l'he vist. Vaig veure la primera i era bastant fluixeta.
Una pel·lícula que ha tingut molt èxit aquí ara al Festival de Sant Sebastià, Mas Palomas.
Tampoc l'hem vist.
No l'hem vist, no.
Un thriller espanyol, Ya no quedan junglas.
Bueno, és bastant...
De Luis Gabriel Beristain.
Lo millor que té aquesta pel·lícula és que dura hora i mitja, hora 30, i no acaba de ser del tot avorrida, però sí, a mi tampoc.
I té actors internacionals.
Sí, el Ron Perlman, que és un actor bastant contundent físicament, no? Que fa d'un home gran, que viu a Sant Sebastià, que havia estat a l'exèrcit nord-americà, però en oficina, no en... no havia fet acció bèl·lica en cap moment, i que la seva única distracció, viu sol, és els dijous, es veu amb una noia prostituta que, bueno, l'única cosa que fan és xerrar entre ells dos i li serveix una mica com escapatòria a la seva vida monòtona. En un moment donat aquesta noia és assassinada i a partir d'aquí és quan entra l'acció, no?, de venjança per part d'aquest personatge, no? Està la Megan Montaner, que també fa el paper d'una policia una mica estranya en la seva relació amb el seu marit, però la pel·lícula no acaba d'encaixar molt, no m'acaba de... El guió jo crec que falla i no és una pel·lícula... Que el pòster està bé i sembla una pel·lícula a millor que la seva proposta sigui més interessant, però a mi i al resta que la van veure la van trobar bastant, bastant fluixeta.
Un thriller americà, Relay.
Aquest sí que està bé. Sí, és una pel·lícula que està molt bé. Una pel·lícula poc pressupost, amb David McKenzie, recordem, el director de Comancheria, per exemple, que està força bé. I tenim a Riz Ahmed i Lily James, amb els dos papers protagonistes, també està més secundari el Sam Worthington. I és una història bastant original, no? Quan un empleat d'alguna empresa, sigui una farmacèutica o sigui altre tipus d'empresa, troba alguna cosa que no funciona dins de la seva empresa i els vol denunciar, hi ha un altre personatge, que és el que interpreta el Riz Ahmed, que és un negociador entre l'empresa i aquesta persona per arribar a un entente i que tot el que aquest empleat tingui en contra d'aquesta empresa farmacèutica, d'algun producte, millor que sigui dany contra les persones, no surti a la llum, no? I és el paper d'aquest negociador. Llavors, en un moment donat, el personatge que interpreta Lily James vol contactar també en aquest negociador perquè bueno, té uns papers que comprometen molt a l'empresa on ella treballava i de la qual ha sigut acomiadada. I és aquesta història bastant curiosa d'atenció que hi ha en dos personatges i altres que volen d'alguna forma aconseguir aquests papers de forma no massa legal. Bueno, un thriller bastant fora de lo corrent i molt ben interpretat, a mi em va agradar. Sí. Si vols, escoltem algun tema musical de Robert Redford, Agustí.
Pues, què et sembla ara a Todos los hombres del presidente?
La música, en aquest cas, el David Shire. Todos los hombres del presidente, David Shire, la música en homenatge avui a Robert Redford, i continuem aquí a Cinerama parlant d'algunes estrenes d'avui divendres.
Mira, una pel·lícula de terror que dura 90 minuts, La astronauta.
Bueno, curiosa pel·lícula, de terror, de ciència-ficció, de suspens. Ens parla d'una astronauta que la seva primera missió espacial torna a la Terra de forma accidentada i a partir d'allà tenen que investigar exactament què li ha passat durant aquest viatge i la posen dins d'una gran casa fora, dins d'un bosc, i que ella està sola. A partir d'aquí, pues, és tot el patiment que ella pateix perquè nota que alguna presència més hi ha en aquell bosc i dins de la casa, no? Bueno, té coses d'Alien, té coses també d'Encuentros en la tercera fase i coses de T. Bueno, és original i curiosa, poqueta cosa la pel·lícula. Kate Mara és la seva protagonista, primera pel·lícula com directora de Jessica Burley, i la pel·lícula està coprotagonitzada i també com productor de Lawrence Fishburne. És una pel·lícula curiosa, però jo crec que és molt per veure-la en plataformes. L'Astronauta.
No la deixen gaire bé les crítiques.
No, és fluixeta, és fluixeta. Però bueno, ja dic, té el seu encant si li busques aquestes relacions en altres pel·lícules. No?
I anem al cinema francès, que no falti. Los lazos que nos unen.
Sí, és una pel·lícula d'una altra directora, hi ha moltes. Karine Tardieu és la seva quarta pel·lícula com directora. Recordem una que es va titular Los jóvenes amantes, on hi havia una relació entre una dona de 70 anys, Fanny Ardant, i un home de 45, Melvin Poupart, que la van veure.
Sí, que tampoc te la creus, però bueno.
I en aquest cas té a Valeria Bruni Tedeschi, Pio Marmai, com parella protagonista de la història. Sí. Los lazos que nos unen.
Sí, bueno, és una història, bueno, de, una història de veïns, no? De veïns.
De veïns i d'una dona que li canvia la vida totalment.
Bueno, també és una mica agafat així, una mica, no? Una dona de 50 i pico d'anys que viu sola, que, bueno, soltera, té una, no sé si treballa o té una llibreria.
És propietària de la llibreria, sí.
Llavors deu tenir, bueno, anava a dir, deu tenir molts calés, però no, no crec. Les llibres no deixen massa benefici. Llavors, doncs, bé, de, un dia, doncs, té que ajudar a una família jove que té, bueno, que té un nen i que estan esperant un altre i, bueno, sembla que no té massa, massa relació perquè li diuen «Usted nos dijo que si lo necesitábamos» i ella diu «Yo». Bueno, no li fa gaire gràcia, però en aquell moment acull el nen i a partir d'aquí doncs, hi ha una sèrie de...
Sí, un drama personal i aquesta dona pues, de repent veu que la seva vida solitària i de...
Bueno, té família.
Sí, 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 però tampoc és... s'interactua molt durant la pel·lícula. No, la seva germana...
És una cosa que dius, bé, no, tampoc era una dona que no tingués a ningú. Jo hi ha algunes cosetes que em xirrien de la pel·lícula.
A mi em va agradar, sobretot per ella, per el paper que interpreta Valeria
Brunelleschi. No em va desagradar, jo vaig dir, es pot veure... Però hi ha unes cosetes que ens hi rien, perquè si ella té la germana que té 5 fills i tot això, doncs se suposa que tan sola no estarà. Si vol, ara si ella no vol, tampoc queda gaire clar, no? Perquè no, amb els nebots és que ni es veuen i se suposa que en té 5. I després, bueno, la relació amb el pare del nen, però bueno, sí, és una pel·lícula.
El nen que ho fa molt bé,
eh? El nen és molt bufó, sí.
Molt bufó, sí, tot el sí. Que diu.
I la nena després també, quan es fa més grandeta, també és molt mona.
Bueno, jo la recomanaria, eh? Los lazos sí. Que nos unen, no és una pel·lícula a veure.
Pel·lícula senzilla, sí.
Pel·lícula molt senzilla, però que parla de coses que poden passar realment, te les creguis més o menys, i que sobretot per la interpretació d'ella val la pena, no? Recomanar-la per... que les pel·lícules franceses en general són de certa qualitat. I ja anem arribant al punt final. Teníem tres temes més preparats de... dedicats a Robert Redford. Si vols, escoltem...
Quin vols que posem?
Bueno, si vols, posem Brubaker i el Talles i després poses Tal com éramos.
I Talles i...
No?
Vale,
per pues... acabar. Havia preparat Brubaker, que és una coincidència amb Paul Newman. El seu director va ser Stuart Rosenberg, el mateix de La llegenda de l'indomable.
Sí.
La música la va composar l'Alo Schifrin, el mateix de...
Els dos, sí.
És d'ambient carcelari, una pel·lícula realment imponent i molt ben rodada e interpretada per Robert Redford, Brubaker, i que després també havia preparat la The Last Castle, no? Que és la...
També està bé aquesta pel·lícula.
Està molt bé, també d'ambient carcelari.
Però
en
la música
cas,
no vol res.
Jerry Goldsmith, una gran pel·lícula.
Ja sabia.
I per acomiadar ja el nostre programa i aquest homenatge a Robert Redford, pues, Tal com éramos, amb la veu de Barbara Streisand. La setmana que ve parlarem de Claudia Cardinale i una altra que també ens ha deixat.
Sí, no,
i
al final no quedarà ningú. Eh?
Portem un any, Alain Delon...
No, això va ser l'any passat, ja.
Sí, sí, bueno, bastant. Us deixem pues, en aquesta música i tornem d'aquí 7 dies. Thank you.
What's too